Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dimarts vinent, el govern català aprovarà els pressupostos en la reunió del Consell Executiu. El govern ja ha dit que ho farà i que ho tirarà endavant, tot i que no tingui el suport de la CUP garantit com a mínim a aquesta hora. El govern diu que és el seu soci preferent, que és amb qui es volen posar d'acord. Els copaires diuen que les coses no van bé, però l'executiu ja els ha advertit que dimarts els números els tirarà endavant sí o sí. No són els únics que s'hi estan posant bé, com a mínim a negociar amb el govern català i que li diuen parlem d'aquests comptes. Els primers en fer-ho van ser els socialistes catalans. També, per exemple, els comuns han insistit en aquesta línia. Aquesta hora passa un minut de les 8:40 del matí. Ens acompanya en directe en Salvador Illa, que és el cap de l'oposició a Catalunya i el primer secretari electe del PSC. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha assegurat en diverses ocasions que si depèn del PSC, Catalunya tindrà uns pressupostos de cara a l'any vinent. El govern l'ha trucat en algun moment per parlar d'aquests números ja o no?
No. I efectivament, nosaltres el que hem dit és que Catalunya no pot estar en els moments en què vivim sense un pressupost que entri en vigor 1 de gener del 2022. No? Pensi que en els darrers 6 anys a Catalunya s'han aprovat només 2 pressupostos i sempre amb retard. No? El 2017 amb el suport de la CUP i el 2020 amb el suport dels comuns. No? I pensi també que el senyor Aragonès ha incomplert una promesa que ell va fer. Ell va dir que aniria a la investidura amb un acord de pressupostos. I va anar 3 vegades a la investidura i per 3 vegades va incomplir la seva promesa de concórrer-hi amb un acord pressupostari. Feia més de 5 mesos que ha estat investit. Van renunciar al govern a fer un pressupost per aquest 2021. Estem encara amb pressupostos prorrogats, no? Prepandèmia. Van ser elaborats al gener del 2020 amb criteris per a pandèmia, i això és el que és dolent des del nostre punt de vista per Catalunya. I per tant, el que hem dit nosaltres, escolti'm, vostè va dir que vindria, que tindria un pressupost en un moment de ser investit, no és així. Si no se'n surten amb la majoria que va fer possible la seva investidura, doncs nosaltres, pensant en l'interès general del país, estem disposats a parlar-ne i a facilitar uns pressupostos per Catalunya. Això és el nostre posicionament. No ens ha trucat el govern, i si ens truca, com sempre que ha estat el cas ha passat, doncs estarem disposats a valorar les coses, a enraonar i a buscar allò que sigui millor per Catalunya.
Suposem que el govern no els truca, que dimarts aprova aquests pressupostos, però que la CUP encara no li ha dit que sí. Aquí haurà d'haver-hi una sèrie de tràmits parlamentaris que hauran de començar. El PSC d'entrada s'hi abstindria perquè aquest tràmit pogués començar?
El primer que nosaltres farem serà estudiar la proposta de pressupostos que faci el govern, i en base a això prendrem les decisions oportunes. Jo no vull anticipar res més enllà de l'esperit constructiu amb què abordem totes les qüestions que se'ns presenten, no? I nosaltres ens hem configurat com una alternativa a un govern de la Generalitat que entenem que està molt per sota del que requereix Catalunya en aquest moment, que no estava alçada del que requereix Catalunya en aquest moment. Pensem que és una fórmula que és més del que hi hem tingut els darrers anys i que no és el que Catalunya necessita. Per tant, ens erigim en alternativa, però el fet de configurar una alternativa no vol dir a tot que no, i en allò que puguem ajudar i puguem ser constructius, sobretot si s'entaula un diàleg i un debat al respecte, doncs intentarem facilitar que hi hagi comptes i pressupostos a Catalunya pel 2022.
Li sorprèn?
Primer hem d'estudiar el que presentin ells.
No? Li sorprèn que no li hagin dit res, però, del govern, i per fer un tempteig, tenint en compte que estem parlant de dimarts de la propera setmana, que el govern ha anunciat que el Consell Executiu aprovarà els comptes i que a dia d'avui els copaires diuen que les coses no van bé, per fer servir la literalitat de l'expressió que li hem escoltat a Eulàlia Reguant, per exemple.
D'una banda, no, perquè he tingut una actitud com molt tancada i recordi vostè el cordó sanitari, el PSC, etcètera, etcètera. Però simplement, més enllà de que em sorprengui o no, crec que és un error, no? Crec que negar-se a dialogar, a enraonar amb el primer grup del Parlament de Catalunya i el guanyador de les eleccions del 14 de febrer és un error, no? Jo entenc la política com un exercici de recerca d'acords, com un exercici de diàleg, de negociació, de pacte. És l'actitud amb què anem nosaltres. És veritat que amb plantejaments diferents, i he comentat abans, no? que no ens agrada la manera en què el govern actual està enfocant les coses, i per això ens erigim en alternativa d'aquest govern, però això no ha d'estar renyit en un règim de democràcia en poder raonar i en poder parlar. Però, en fi, no sóc jo qui ha de respondre, diguem-ne, de l'actitud del govern.
No? Tot i que no els hagi avisat ningú com a govern, des d'Esquerra o des de Junts com a partit, hi ha hagut algun acostament cap al PSC per si s'ha de parlar? Ahir llegia, per exemple, el Periódico de Catalunya que des de Junts preferirien pactar els pressupostos catalans amb vostès que no pas fer-ho amb la CUP, amb qui s'està complicant.
No.
Tampoc.
Hi ha hagut converses molt, molt, molt informals, però de 30 segons... coincidien, però no hi ha hagut cap oferiment, ni cap petició, ni cap... No hi ha, en aquest sentit, negociacions ni converses ni amb el govern ni en cap dels dos partits que integren el govern.
Com haurien de ser aquests pressupostos perquè vostès s'hi avinguessin a tirar-los endavant, no? Deia, el primer que farem, evidentment, serà estudiar, no?, els números i què és el que plantegin. Vostès quins números tenen al cap per a Catalunya?
Nosaltres pensem que l'objectiu principal que han de tenir els pressupostos de qualsevol administració, ho diria jo, en aquest moment, són els d'afavorir una recuperació econòmica amb justícia social. No? És a dir, afavorir que es pugui recuperar l'activitat econòmica, transformar l'economia aprofitant els fons europeus que arriben al nostre país i fer-ho amb justícia social. No? Nosaltres la primera mesura que vam presentar com a govern alternatiu va ser la d'un pla de xoc social que volíem que s'apliqués i que proposàvem de forma clara, de forma precisa com fer-ho l'estiu ja del 2021, d'aquest 2021, era un pla de xoc social de 1.500 milions d'euros que donàvem idees de com poder-lo finançar justament per garantir que ningú quedés endarrere, no? Crec que és l'objectiu central que hauríem de tenir també els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no? Un afavoriment de la recuperació econòmica amb justícia social. Veurem això com es concreta, en quin tipus de partides, i en base aquí, insisteixo, farem les nostres propostes al respecte, no?
Hi ha alguns elements, per exemple, ahir al Parlament de Catalunya es posava damunt de la taula la possibilitat d'internalitzar els treballadors del 061 o els treballadors del 112, per exemple, que estan subcontractats. Poso aquest exemple perquè són dos exemples de dos sectors de professionals que han tingut un paper molt destacat, per exemple, en la gestió de la pandèmia dels darrers anys i que estan en aquesta situació de subcontractació. Vostè compraria uns números que incloguessin la internalització d'aquests treballadors, per exemple?
Per nosaltres el més rellevant no és la manera en com es gestiona un determinat servei, com el servei de 061 o de 112 que vostè ara mencionava, no? Es pot gestionar directament, contractació directa per part del titular del servei, o es pot gestionar de forma indirecta. Hi ha exemples d'ambdues maneres de gestionar directe o indirectament, exitosos i no exitosos. No? Per tant, no és tant el mètode en què s'escolli per fer-ho, sinó en què el servei funcioni de forma satisfactòria i que les condicions laborals de les persones que el presten siguin també les adequades. No? Ens preocupa més la substància, el què, que no la manera en com es fa. No? Jo crec que desenfoquen una mica, a vegades es desenfoca el debat si ens fixem en com es presta. Hi ha serveis que es presten de forma indirecta que funcionen francament bé, no? I hi ha serveis, en canvi, que es presten de forma directa, doncs que no ho fan, no?
Aquestes condicions laborals, pel que fa, per exemple, als treballadors del 061, pel que fa als treballadors del 112, tenen a veure sovint amb les condicions salarials. Clar, si no se'ls internalitza, com se'ls millora el salari, si al final el salari acaba depenent d'una empresa privada?
Retribuint adequadament a l'empresa que presta aquest servei i fixant aquestes condicions en els plecs que regulen la concessió del servei en qüestió. No? Hi ha maneres de fer-ho, no? Jo insisteixo, més que la forma en què es presta el servei és com es presta el servei i les condicions que els treballadors hi tenen, no?
Si haguéssim de parlar dels números catalans i el govern els digués, escolta'm, negociem els pressupostos perquè ens hem quedat encallats amb la CUP i no podem tirar endavant. Vostès creuen que és moment, per exemple, de tocar els impostos a Catalunya i de pujar-los?
Nosaltres hem dit que no. Nosaltres hem dit que que ens sembla que en el moment actual apujar i tocar la fiscalitat no és segurament el més convenient. No? Fixi's vostè que tots els governs d'Occident, que és l'espai geopolític amb què ens hem de comparar nosaltres, tots, han posat molts recursos damunt de la taula via flexibilització de les normes fiscals i via endeutament per fer front a les conseqüències de la pandèmia i a les conseqüències de la pandèmia. Això em sembla que és una resposta encertada, no? Lluny de les respostes, de la resposta en forma de política d'austeritat que van viure a la recessió, a la crisi del 2008, no? Si els governs gasten més, han de poder fer front a aquestes despeses i, per tant, això comporta una revisió de la fiscalitat que també estem veient que passa a tot Occident. Fixi's vostè en els acords que hi ha hagut al si de l'OCDE en matèria de revisar la fiscalitat de les empreses, evitant que hi hagi paradisos fiscals o llocs amb un impost de societats que comporti un cert dumping fiscal, no? Per tant, la tendència és aquesta, no? Ara és molt important triar un moment i fer-ho bé, no? Jo penso que en aquest moment, el moment precís en què estem ara, jo m'inclinaria més per no tocar la fiscalitat, no?
Per cert, què li sembla el que ha fet la presidenta de Madrid d'eliminar tots els impostos autonòmics que li quedaven i sobretot el fet d'haver sortit, no?, a treure pit com ho ha fet, fins i tot dient: escolti'm, ara, si vostè és madrileny, pagarà molt menys, per exemple, que un català.
Sobre l'anunci concret al que vostè es refereix, que és un anunci ja de fa uns mesos, no? És un anunci més efectista que real, perquè sembla que això comportava era una part minsa dels ingressos de la Comunitat de Madrid, no? Però és veritat que hi ha una qüestió que hauríem de corregir també, jo crec que s'ha de corregir, i crec que el govern d'Espanya està en vinya de corregir-ho, que és aquest dumping fiscal intern, no? Hi ha d'haver-hi una mínima fiscalitat homologable a tots els territoris d'Espanya per evitar que, per raó de la fiscalitat, es desplacin persones o empreses, no? Jo crec que això és la tendència que s'està buscant. Fixi's que es posen d'acord tots els països de l'OCDE per tenir un import de societats del 15%, no? Però això mateix hauria de passar a Espanya en matèria de la fiscalitat. Jo crec que es van a aquesta línia, i a mi em sembla que és una mica deshonest, almenys jo ho veig així i no ho comparteixo, que al mateix temps que es fa això es demanin més recursos al govern d'Espanya. No? El govern d'Espanya, als anys 2020 i 2021, ha posat 30.000 milions d'euros a disposició de les comunitats autònomes a fons perdut. És a dir, no s'han de retornar aquests diners, no? 16.000 milions al 2020 i gairebé 14.000 milions al 2021, no? D'aquests, per cert, n'han arribat uns 5.300 a Catalunya, no? També n'han arribat una bona quantitat a Madrid, no? Al moment que es diu això i que es diu jo l'any que ve en vull més, però jo baixo els impostos, em sembla que és una manera poc honesta i poc solidària de fer política que jo no comparteixo.
Sobretot perquè segurament pot acabar sent injust també per al ciutadà, no? Que ho veu i que en un moment complicat com aquest, fins i tot un català que vegi això i pugui pensar que només falta que me'n facin mofa, no? De dir, mira, és que si visquessis aquí pagaries molt menys, perquè segurament hi ha molts catalans que ni tan sols se'l poden plantejar, no? Aquest canvi de domicili.
Bueno, tot el que contribueixi a enfrontar territoris, a mi no m'agrada, no? Però fixi's, què crec que veuen jo la majoria de ciutadans, no? Catalans, madrilenys, espanyols, no? Jo crec que veuen que hem sortit de la pandèmia amb decència i prou bé, no? I que ho hem fet perquè tenim una sanitat pública millorable, com tota la vida, però en termes comparatius amb altres països, doncs d'un nivell molt alt, no? I que aquesta sanitat pública requereix uns recursos per pagar les persones que presten servei, netejant els hospitals, obrint i tancant, fent tasques de salvadors, transportant malalts, o els metges i les infermeres i el personal sanitari en general que els atén, no? I en hospitals, i veu que això és una política exitosa que s'ha de finançar, no? I que és un dels mecanismes més potents de reducció de les desigualtats, perquè tothom, amb independència del seu estatus econòmic o del seu estatus polític, és atès igual en un hospital públic, no? I ha rebut una vacuna en condició d'igualtat, no? En base a la seva situació o al grup de risc epidemiològic que pertanyi, no? Jo crec que els ciutadans veuen això, i crec que la immensa majoria, una aclaparadora majoria, estan d'acord que aquesta és la manera correcta de conviure, no?, i d'organitzar els nostres serveis públics, i per tant estan disposats a que entre tots, en funció del nivell de riquesa i de patrimoni que tinguem, i contribuïm a mantenir això, no?
Estàvem parlant dels futurs pressupostos del govern català, també apareixien les conseqüències d'aquesta pandèmia. Una de les coses que va passar a Catalunya, com a la resta de comunitats autònomes, és que va haver de fer-se un reforç important del sistema sanitari des del punt de vista de les persones contractades. Aquests dies, les darreres setmanes, on algunes de les informacions que apareixien és justament algunes comunitats autònomes que estan començant a prescindir, perquè hi ha hagut una disminució, afortunadament, des del punt de vista de la pandèmia, de les persones contractades. A Catalunya, com a mínim, el que s'ha comunicat és la voluntat que hi hagi l'esforç de mantenir totes les persones que es van haver de contractar de reforç, que puguin seguir treballant allà on han hagut de començar-ho a fer amb la pandèmia. Creu que aquesta sí que seria un dels elements clau d'aquests futurs números, que reconeixessin la feina de totes aquestes persones que es van incorporar a treballar de manera extra al sistema sanitari català i que s'hi puguin quedar?
Jo crec que reconeixen per descomptat la feina que ha fet el personal sanitari i molt també del personal de serveis essencials que han estat claus en aquesta pandèmia és important, no? Miri, la sanitat a Catalunya els darrers 10 anys també ha patit molt, no? I jo no m'hi vull saber massa amb això, no? Perquè m'agrada més mirar endavant que mirar endarrere, no? Però efectivament hi ha hagut unes retallades importants, doncs governs un determinat color polític, i jo penso que la pandèmia, amb els reforços que hi ha hagut, és una ocasió de revertir això, no? Però anant una mica més enllà, si m'ho permet, una de les qüestions, des del meu punt de vista, més rellevants del debat d'orientació política general que vam tenir fa ja uns, crec que un mes, al Parlament de Catalunya, va ser l'aprovació d'una proposta de resolució per una amplíssima majoria, crec que més d'un 80% del Parlament de Catalunya, en el meu grup en va ser partícip també, que vam acordar 26 punts en matèria de sanitat, no? Aquest és el programa que ha de publicar el conseller Argimon, no? I no perquè tingui el suport del meu grup, perquè té el suport del 80%. Crec que, excepte la CUP i Vox, tota la resta de grups hi vam donar suport. No? Això és inaudit i positiu, perquè el Parlament està per això. Jo, si m'ho permet, m'agrada posar-ho com un exemple de feina ben feta del Parlament. No? Tots els grups, una centralitat molt important de grups, no? Excepte la CUP i excepte Vox, ens posem d'acord en 26 mesures. Bueno, doncs també hauríem de ser capaços de posar-nos d'acord en finançar aquestes 26 mesures, no? I en mandatant el conseller Argimon perquè les porti a terme, no? I aquestes mesures comportaven, entre altres coses, doncs, mantenir un nivell de recursos al sistema sanitari català suficient per poder fer front a les dificultats o les necessitats que hi ha ara, no?
Aquestes negociacions dels pressupostos catalans aquí a casa nostra estan coincidint amb les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat a Madrid, els pressupostos del govern espanyol. Allà els vots d'Esquerra Republicana seran claus. Vostè està oferint també la possibilitat de negociar a Catalunya els pressupostos catalans amb el socialisme català. Estan lligades una negociació i l'altra? És a dir, els suports a un costat acabaran tenint un paper fonamental a l'altre?
No. Per mi el que és clau, quan es produeixen situacions com les que vostè esmenta, no?, que és que hi ha diferents debats pressupostaris a diferents administracions en diferents llocs, és el que comporta això de prova de coherència dels diferents posicionaments polítics. No seria entenedor que nosaltres reclaméssim un suport a Madrid a uns pressupostos que són els que tenen més inversió social de la història, que entenem que són, per un moment que estem vivint, un moment molt excepcional, no ho oblidem, necessari que surtin endavant, no seríem coherents si ja ho demanéssim, i aquí nosaltres, perquè estem en oposició i hem de dir, o algú podria pensar que hem de dir a tot que no, doncs tinguéssim una actitud contrària d'obstrucció, no? És això el que a mi em sembla que és més rellevant, que diguem-ne, es posa a prova la coherència i dels plantejaments públics. Nosaltres defensem el mateix allà que aquí.
Però amb aquesta mateixa coherència, si Esquerra, pel que fos, es despengés del sí als pressupostos generals de l'Estat, tindria sentit que si els necessitessin a vostès aquí, vostès els hi donguessin?
Ells veurien. No, jo, escolti'm, jo faig política, intento fer-ho sempre amb plantejaments coherents i pensant en el país. Jo no faig oposició a Catalunya, jo faig oposició al govern. I en aquest moment Catalunya necessita uns pressupostos, però ho vinc dient des del mateix moment que vaig pujar al faristol del Parlament de Catalunya, no? I per tant nosaltres estem en disposició de facilitar i com a mínim d'enraonar-ho i d'estudiar el plantejament que puguin fer. Jo el que he demanat al govern és com és que no, 5 mesos després, sobretot amb les promeses que va fer el senyor Aragonès, vostès no tenen un plantejament que va en matèria pressupostària, no? Quan ho presentin dimarts que ve ho estudiarem, per descomptat que estem amb aquest i amb tots els temes disposats a enraonar-ne, i l'actitud nostra és la de ser coherents amb el que hem anat dient, que és que a Catalunya han d'haver els pressupostos 1 de gener del 2022 en vigor. I si som necessaris per poder-ho facilitar, doncs estem en disposició de fer-ho, i amb això ha sigut que va. I a Madrid penso que tots els grups, no només Esquerra, haurien de fer el mateix, també Junts per Catalunya. Hi ha un grup que ha sigut en aquest sentit molt coherent i que a vegades passa un punt desapercebut als mitjans de comunicació, que és el PDeCAT, no? PDeCAT, que, en fi, té un plantejament polític que jo no comparteixo a Catalunya, perquè també, en fi, són partidaris de la independència, etc etc. Allà han dit, al moment, demana que hi hagi pressupostos i han tingut una actitud, a mi em sembla, en aquest punt, fixi's que li dic, coherent, no? Bé, doncs tots els grups estem interpel·lats a això, no? O és que no és bo que hi hagi uns pressupostos amb la inversió social més important des de en democràcia en aquest precís moment? Crec que amb això estem tots d'acord, no? Fins i tot el PP hauria de revisar els seus plantejaments.
Vostè sap que fins i tot matèria, Junts, no? Fins i tot Junts el que estava reclamant, com a mínim en l'últim moment, o fins l'últim moment abans de presentar les seves esmenes a la totalitat, eren garanties al govern espanyol, no tant de què inclourien els pressupostos, com de l'execució que se'n faria d'aquests pressupostos. Sí. A Catalunya, amb aquesta xifra d'inversió d'un 13%, potser és una mica més, perquè crec que aquest 13% era comptabilitzat fins al mes d'agost, i per tant segurament al mes de setembre alguna cosa es deu haver fet, i potser no és una mica més del 13%, però vaja, si no és un 13 serà un 15 i si no seria un 18 o un 19. Però
Serà bastant més, tot i que és veritat que hi ha un dèficit d'execució provocat per molts anys de manca de projectes a Catalunya, no? Però miri, jo ahir posava de relleu durant la sessió de control, parlant de coherència com parlàvem ara, doncs que em sembla molt bé que es demani que la Llei General d'Audiovisual reculli protecció de les llengües cooficials, jo amb això hi estic d'acord, i també el meu grup hi està treballant aquí a Madrid, però hi ha la Llei del Cinema, que es va aprovar el 2010, i durant 10 anys de governs que buscaven i no han aconseguit, afortunadament, la independència de Catalunya, no l'han aplicada. Això ho diu la Plataforma per la Llengua, no? Es fixa un percentatge del 25% de les emissions de pel·lícules en sales de cinema que haurien d'estar o doblades o subtitulades en català. Estem a un 3%, no? Jo preguntava a Esquerra Republicana si es presentaran una autoesmena a la totalitat, no? Posant com a condició que despleguin ells, que han estat governant 6 anys la Llei del Cinema. I deia, escolti'm, allò que vostè exigeix, i fa bé d'exigir, s'ho autoexigeix també vostè, perquè tindrà una mica més de credibilitat, no? O a TV3, que ha passat de gastar d'invertir el 7% del seu pressupost en creació de ficció en català al 0,3% en 10 anys, no? És a dir, ho demanem a nosaltres i no ens ho apliquem. Amb execució pressupostària...
Però nosaltres, segurament...
Execució pressupostària, si em permet, la dada que tinc jo al cap de ràtio d'execució de les inversions és del 32%. Ho estem verificant, perquè també la informació aquí és confusa, no? Per tant, a mi em sembla molt bé que ho demanin al govern d'Espanya, i jo treballaré també perquè augmenti aquesta dada d'execució, no? Que ja he dit que té un dèficit arrossegat de molts anys de manca de projectes i de manca de tramitacions, que són sempre molt garantistes, sobretot si són inversions importants en matèria d'infraestructures, però i aquí, és a dir... O la T-Mobilitat, que porta 6 anys de retard. És a dir,
ara li demanaré per la T-Mobilitat, perquè a més avui presenten una moció subsegüent també al Parlament de Catalunya, i aquí al programa n'hem parlat i força les darreres setmanes d'aquesta T-Mobilitat. Li volia demanar només una qüestió en relació amb la Llei de l'Audiovisual. És veritat, vostè feia aquesta intervenció ahir al Parlament de Catalunya, no? Clar, vostè podia fer aquesta intervenció ahir al Parlament de Catalunya perquè la Llei del Cinema inclou un percentatge. Després es pot entrar a discutir, com vostè fa, no?, de si aquest percentatge es compleix o no es compleix, però el percentatge existeix en el redactat de la llei. La Llei de l'Audiovisual hauria d'incloure també un percentatge clar per després poder entrar en la discussió de si es compleix o no aquest percentatge clar.
Bueno, s'ha parlat de que ha d'haver-hi un respecte, i jo estic d'acord, a les llengües cooficials, una protecció de les llengües cooficials i un respecte a les competències autonòmiques, i s'està justament, no és ni projecte, estem en un avantprojecte,
però
el Consell de Ministres no està ni tancada la discussió, no?
No ha d'incloure un percentatge.
Jo crec que ha d'incloure mecanismes, i no rescarto que aquest sigui un, que afavoreixin la presència de totes les llengües cooficials també del català en aquesta matèria, no?
Quin percentatge li semblaria?
Miri, jo tinc molt respecte per la gent que està treballant en aquest assumpte, el meu grup ho està seguint, també ja està implicat, no? I diem, no vull dir ara un percentatge en públic, ni vull tenir respecte per la gent que hi està treballant, i sí que tinc la convicció que trasllado a la seva audiència de que això es farà protegint les llengües cooficials i respectant les competències autonòmiques, no? I torno a insistir, em sembla molt bé, jo amb això hi dono suport, és que ha sigut cavall explícit, com també estarem en un pacte per la defensa del català. El que demano és que el govern, quan exigeix això, sol t'ho exigeixi també amb ell, no? I així no estem sempre en aquest discurs victimista de que tot sempre és culpa dels altres i de gent que, en fi, administracions que volen perjudicar Catalunya, no? Sempre s'està en aquest discurs quan moltes coses depenen de nosaltres, no? I ho dic en un sentit positiu, i en un sentit constructiu, hi ha moltes coses que es poden fer, i no s'està fent. I també és feina meva, doncs, del meu grup, i jo meva com a cap de l'oposició, de posar-ho de relleu, que és el que intento fer sempre amb educació i amb respecte, però també diem les coses pel seu nom, no?
A veure, vostè feia referència a aquesta T-Mobilitat. Nosaltres n'hem parlat i n'hem parlat força en aquesta arrencada de temporada de Ràdio Estel de què està passant amb la T-Mobilitat. Crec que les últimes declaracions que hi va haver en aquest sentit van ser del vicepresident Puigneró al Parlament de Catalunya, on va dir que l'últim retard era culpa de l'alcaldessa Colau, la Laia Bonet, membre del PSC i que està al govern de Barcelona, també en parlava aquests dies i deia que no és una qüestió de l'autoritat del transport metropolità només, sinó que hi ha també tots els retards que hi ha hagut, els problemes informàtics que vam conèixer fa tot just un mes. Vostès plantejaran que en 6 mesos tot això hauria de tenir un encarrilament avui al Parlament de Catalunya. No és una mica agosarat intentar resoldre en 6 mesos el que fa tants anys que portem arrossegant de sobrecostos i de retards?
Miri, nosaltres podem entendre que aquesta qüestió sigui una qüestió, fins i tot diria que tècnicament complexa, i que pugui haver-hi algun retard, si no ens agrada, diguem-ne, minimitzar aquestes qüestions, no? Ara, hi ha gent que ha donat moltes lliçons, i ha exigit moltes coses, i quan mirem la feina que fan ells, no? Com gestionen els temes, doncs home, menys lliçons, no?
Em refereixo
al govern de Catalunya. El president Puigneró fa pocs mesos que està amb aquesta responsabilitat, i jo amb això també vull ser just. En concret ell porta 5 mesos al front d'això, no? I és un problema, sí, ho dic amb totes les lletres, heredat. Però, escolti, això no és problema meu. Hi ha una continuïtat en aquest govern, que ha sigut un mal govern per Catalunya, que ha deixat el país 10 anys després molt pitjor, no? I en moltes vegades jo els sento donar lliçons al Parlament de Catalunya i dir que podem gestionar nosaltres tot des d'aquí. Bueno, i com gestiona el que té entre mans, no? I el primer que volem fer nosaltres és posar el focus que en aquest assumpte hi ha un retard, i que acaben explicacions de per què es produeix aquest retard i de quin cost ha tingut aquest retard. I el que volem, sobretot, i vostè ho ha mencionat a la seva pregunta, és posar un horitzó de solució. És a dir, ho fem això no tant per treure els cobors, que òbviament s'havien tret en el govern de molt malament que ha gestionat aquest assumpte, sinó sobretot per dir anem a solucionar-ho, no? Però hi podria parlar també del Centre de Formació Professional de SET, que porta 6 anys tancat, no? O sigui, són dos exemples, n'hi ha més, però són dos exemples molt diàfans de que les coses aquí no es fan prou bé, i que jo crec que es veu molts factors, sens dubte, però sobretot hi ha hagut l'atenció fixada en prioritats que no són les que en aquest moment demana Catalunya, no? Per tant, jo crec que el que fem nosaltres és primer dir, escolti, això no pot funcionar així, posin-hi atenció, expliquem en claredat per què hi ha hagut aquest retard i quin cost ha tingut, no? I sobretot anem a resoldre-ho, perquè dona la impressió que si no hi posem el focus i no hi posem una mica d'energia, seguirem així 6 anys més, no?
Sé que anem justos de temps, que avui torna a haver-hi sessió al Parlament de Catalunya i que hi ha d'anar. Només 3 qüestions molt ràpides m'agradaria demanar-li abans d'acabar. Una, no sé si com a exministre de Sanitat a vostè li consta alguna informació en relació amb aquesta informació que apareix a The Lancet, segons la qual a Espanya hauríem arribat ja a la immunitat de grup o podríem estar-hi a tocar.
Bueno, miri, les dades que jo he anat seguint i vaig comentant amb algunes persones de l'equip que vaig tenir al Ministeri de Sanitat, van en aquesta direcció, no? Estem per sobre del 88% de percentatge de població diana, per tant, major de 12 anys, no? En pauta completa de vacunació, és un percentatge molt alt, no? Dels més alts del món, no? I això ens acostaria al que els experts anomenen immunitat de grup, no? Tal com està funcionant la pandèmia, en l'àmbit d'epidemiologia es parla d'erradicació o eliminació d'una pandèmia, no? Erradicació, quan s'erradica tot el món, això no és possible ara, perquè hi ha llocs del món on percentatges de contagis encara molt alts, no? Fixis Rússia, fixis alguns altres països que estan en una situació que no és bona, i es parla d'eliminació quan es fa referència a un país concret. No? Tampoc és un objectiu factible ara eliminar la pandèmia a Espanya, perquè si està en altres parts del món per el contacte i la mobilitat arribaria aquí, però sí de subir una immunitat de grup via vacunació important. No? Jo crec que estem en uns nivells molt propers, diuen els experts, a arribar-hi, i això és un mèrit de tota la població espanyola i del sistema sanitari espanyol, no? Que s'ha portat a terme un procés de vacunació de matriu europea, és Europa, diguem-ne, el que surt reforçada en tot aquest procés de vacunació, 450 milions d'habitants que ens hem posat d'acord amb adquirir un profogui de vacunes i administrar-los amb uns criteris molt similars a tots nosaltres, no? I, en fi, crec que estem en el camí correcte, no? Tot i així s'ha d'anar amb prudència, perquè estem veient que altres països doncs torna a haver-hi uns repunts de contagis que no ens podem prendre a la lleugera, no?
L'altra qüestió té a veure amb Badalona. D'aquí a 4 dies, Xavier García Albiol deixarà de ser l'alcalde de Badalona. El PSC assumirà l'alcaldia amb un acord de govern amb la resta de forces polítiques. Xavier García Albiol deixa de ser alcalde per aparèixer als papers de Pandora?
Miri, deixa de ser alcalde perquè en aquest moment tot polític ha de tenir una actitud que s'empar sempre, no? Però en aquest moment més que mai, no? No és res personal, amb Xavier García Albiol, amb qui jo havia de dir també que tinc una relació personal correcta. No és cap qüestió personal, però entenem que la seva actitud no és la correcta en aquest moment, i va donar unes explicacions que van quedar desmentides a les poques hores per noves informacions que van aparèixer. I Badalona no pot, que és una ciutat molt rellevant a Catalunya, molt important, no pot estar pendent de qüestions que afecten a la vida o al comportament que ha tingut el seu alcalde, no? La situació és excepcional, insisteixo, no és res personal, però sí que hem entès, no nosaltres, sinó tots els grups o la resta de grups del consistori de Badalona, doncs que en aquest moment excepcional s'hi havia de donar una resposta excepcional, i tot i que tenim plantejaments polítics molt diferents, s'han acordat uns mínims per poder desbloquejar la situació de la ciutat, no?
On hauríem de situar el límit de l'exemplaritat dels polítics? Però perquè, per exemple, pregunto, Xavier García Albiol no és prou exemplar per ser alcalde, però sí regidor?
Miri, que sigui regidor o no, van votar els ciutadans, i això no podem fer-hi res per resta de grups, no? Ell és una decisió personal que...
Però ell sí que la podria prendre, per això li demano a vostè des del seu punt de vista de la concepció de la política.
Això cadascú miri, jo em sembla que s'ha de ser exemplar i funcionar, però no. Ell ha de prendre una decisió en aquest sentit i ha de comunicar, i jo també ho vull respectar si ell està convençut que, en fi, que el que ha fet té una explicació, una defensa, ell sabrà. Jo amb això no vull ser molt prudent i no vull entrar. El que sí que vull dir és que en aquest moment no podem tenir la ciutat de Badalona pendent de si el seu alcalde ha fet o ha deixat de fer una cosa i si sortiran noves informacions a aquest respecte, no? Badalona ha d'anar endavant i Badalona ha d'afrontar problemes que són rellevants, no? I aquesta excepcionalitat ha provocat, insisteixo, que la resta de grups es posin d'acord, ens posem d'acord amb uns mínims per tirar endavant la ciutat, i almenys per part nostra no hi ha res personal contra ell, ni contra ningú. És una qüestió simplement d'entendre que la ciutat ha de trobar una via de sortida, no?
Quan hem començat aquesta entrevista, jo he dit que Salvador Illa és el primer secretari electe del PSC, bàsicament perquè vostè es va presentar per encapçalar el partit i ningú més ho ha fet. Per tant, tècnicament, fins que no se celebri aquest congrés el 18 i el 19 de desembre, no? Si no m'equivoco, doncs no hi haurà la votació i, per tant, fins aleshores no podrem dir que ho és, però vaja, és el primer secretari del PSC perquè ho serà segur. Quin és el seu objectiu? Què voldria que fes el partit amb vostè estant al capdavant?
Bueno, governar Catalunya, no? És a dir, jo penso que el darrer congrés nostre ens vam fixar objectiu, el primer secretari Miquel Iceta va fixar objectiu de que el PSC tornés a ser el primer partit de Catalunya, i jo crec que això ho hem assolit, no? I crec que l'objectiu que tenim ara és contribuir a que aquest nou temps que s'ha obert a la política catalana es consolidi, no? I l'objectiu nostre és el govern de la Generalitat i l'ampliació de parcel·les de govern a Catalunya, no? Contribuint a que Catalunya reforci els seus vincles amb una Espanya plural i diversa i amb una Europa que cada vegada ha d'enfortir més els seus mecanismes de codecisió, no? Aquest és l'objectiu, el camí que nosaltres ens hem traçat, no?
Salvador Illa és el cap de l'oposició a Catalunya, és primer secretari electe del PSC, avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Gràcies per haver vingut, un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, el deixo marxar, que tenen sessió encara avui al Parlament de Catalunya.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, fem una pausa per la publicitat breu i continuem en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.